els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La ruta de la set.
A aquesta hora saludem, com sempre, a la ruta de la seda Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
I avui ens venia a explicar la història d'una heroïna de l'esport català, com és, sí, Carme Valero.
Exactament, perquè, mira, resulta que la setmana passada, quan estàvem fent aquesta secció en aquest programa, saltava la notícia de la mort de Carme Valero, no?
Sí,
de Carme,
senyor.
Valero i Omedes, un personatge fonamental en l'atletisme a Catalunya, a Espanya, fins i tot diria que internacionalment, sens dubte, i una persona, doncs, que, a més de tot això, va demostrar que, sent una dona, en unes circumstàncies difícils, en un moment complex, en la dècada dels 60s i dels 70s, es podia ser campiona del món. I penso que val molt la pena recordar la figura de Carme Valero.
Sembla que era Carme Valero, de seguida en parlarem de tot plegat, però les primeres curses en què participaven va haver d'aguantar estoicament insults, mirades...
Efectivament. I tot el que... Va haver d'aguantar de tot el que aguantaven les dones que feien atletisme i que feien altres pràctiques esportives en aquell moment, a finals dels 60s i principis de la dècada dels 70s, inclús fins i tot, no, doncs, durant la transició democràtica encara, córrer pel carrer sent una dona, doncs, volia dir, sentir coses com vés-te'n a fregar plats, vés-te'n a casa teva, vés-te'n a fer de dona, que és el que moltes persones encara consideraven que havíem de fer les dones. Mm.
Però, com sempre, va, comencem pel principi. Deixa'm preguntar-te primer de tot, Xavier, qui era Carme Valero, com va començar en el món de l'esport i com va començar concretament a l'atletisme.
Carme Valero i Omedes, una persona que havia nascut a Castellseràs, a Terol, i que de molt petiteta ja va venir amb la seva família cap a Catalunya, es va instal·lar a Catalunya, es va instal·lar cap a la zona del Vallès, i que va resultar ser una persona amb un talent innat per l'atletisme i va iniciar-se d'una manera vocacional, no d'aquella manera que moltes vegades en l'esport els petits i les petites s'inicien quan els teus pares t'apunten en un club perquè faci coses, perquè faci esport, sinó que va ser ella la que ja amb 6 anys, explica en algunes entrevistes, va interessar-se per l'atletisme quan va a Cerdanyola del Vallès, va veure córrer a un grup d'atletes i amb 6 anys va preguntar què podia fer per fer el mateix que ells, i li van dir que es podia apuntar en un club d'atletisme, que en aquells moments, això, si tenia 6 anys, ella va néixer l'any 1955, doncs devia ser cap a l'any, doncs això, 63, o 62, 63, 64, li van dir que podia anar a apuntar-se en un club d'atletisme important en la zona del Vallès, que era ni més ni menys que Sabadell, la Joventut Atlètica de Sabadell, un club històric des d'abans de la guerra, i ella va anar amb el seu tiet, que finalment la va acompanyar per poder-se apuntar, per poder ser sòcia d'aquest club, i allà va començar la seva carrera esportiva amb diferents entrenadors, sobretot, doncs, ja a la segona meitat de la dècada de 1960, on va començar a poder destacar amb Josep Molins com a entrenador, un exolímpic també que havia participat als Jocs de Roma de 1960, i va començar a destacar com a corredora. I així és com va començar la seva carrera en els 60s, i va ser la gran estrella de l'atletisme català, espanyol i en part internacional, sobretot en les proves de fons i de mig fons, de cross, en la dècada dels anys 70. Entre 1969 i 1982 diríem que ho va guanyar gairebé tot.
Abans ho dèiem, des del principi de la seva dedicació a l'atletisme, Carme Valero va patir discriminacions. En general, com es discriminava les dones que feien esport durant les dècades dels 60 i 70? Ho dic perquè ara parlàvem del públic en general que es trobava durant les curses Carme Valero, però suposo que la crítica esportiva, el periodisme esportiu, tampoc gaire amable no hauria de ser.
No, sobretot perquè invisibilitzava les dones. És a dir, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, per moltes circumstàncies que ara seria llarg d'explicar, però evidentment no estaven acostumades a que les dones fessin esport i que les dones sobretot despuntessin fent esport. Encara actualment és difícil veure en una portada una dona esportista, ja no tant evidentment, per moltes figures que han anat existint i que existeixen, però en aquell moment era gairebé impossible veure-les en portada i en els mitjans de comunicació. Però a part d'això, també eren discriminades en general i en el món de l'atletisme sobretot, Des del punt de vista material, per exemple, Carme Valero explica que una de les primeres vegades que ja va competir li van donar un xàndal que li anava molt, molt gran. Diu, ella deia exactament, és un xàndal com per un jugador de bàsquet. I va demanar doncs, que li escurcessin, que li arreglessin, i va dir, doncs, busca't un xàndal, no? Per exemple, des del punt de vista material, els entrenaments, els horaris, els diners, no? Un atleta masculí que guanyava un campionat del món, com ella va fer en aquella època, en els anys 70, tenia un premi d'un milió de pessetes de l'època i una atleta femenina 100.000 pessetes. No? Tant això ja diu molt en aquest sentit. I, òbviament, doncs, el que hem dit al principi, sentir-se discriminada, insultada, agredida verbalment, fins i tot ella deia que havia rebut pedrades, diguem-ne, no? Una persona que feia cross i que, per tant, no només competia en pista o no només entrenava en pista. Ella entrenava molt en els boscos de Can Déu, al nord de Sabadell, entre Sabadell i Matadepera, i moltes vegades doncs, havia de sentir aquests crits, aquestes discriminacions. Fins i tot algun responsable de la Federació Espanyola d'Atletisme, quan ella va guanyar el primer campionat del món de cross, a Düsseldorf l'any 1976, va sentir com aquesta persona responsable de la federació deia, home, les mujeres que, colones i pechugones, val més que ens n'anem al vestidor perquè no faran res. I ella va guanyar el campionat del món en aquell moment.
Mare Déu. Està molt bé que ens expliques això i que ens parlis del cross, perquè després parlem de personatges com Kilian Jornet, que sembla que s'ho hagin inventat tot.
Clar. No,
les coses ja existeixen i tenen un...
Hi ha molt de passat al darrere que ha fet possible que hi hagi Kilian Jornets, per exemple.
En aquest context tan advers que ens explicaves, Xavier, com va aconseguir convertir-se Carme Valero en una atleta tan competitiva a nivell català, espanyol i internacional? És a dir, quines qualitats tenia que van afavorir que això passés?
Segurament en tenia dues qualitats fonamentals per a un esportista d'aquest nivell. Per una banda, el seu propi talent innat, diríem, genèticament. És una persona que amb 13 anys, ell havia explicat a vegades que amb 13 anys ja en les competicions sènior de la Gent Boyne, de la cursa, famosa cursa barcelonina de la Gent Boyne, ja arribava entre les 10 primeres. Per tant, tenia unes qualitats físiques, unes qualitats fisiològiques que feien que fos molt potent des d'aquest punt de vista. I en segon lloc, doncs, les seves qualitats, diríem, competitives, la seva tenacitat, la seva voluntat. Una persona... una anècdota també és que quan ella era joveneta i començava a entrenar, quan s'acabaven els entrenaments es quedava plorant perquè volia seguir entrenant. Per tant, això ja diu molt sobre la seva estima sobre l'esport, sobre l'atletisme i les seves ganes de competir, de córrer. Qualitats innates genètiques, físiques, més tenacitat, voluntat i gran competitivitat, doncs són ingredients importants per un campió o una campiona.
Abans ens explicaves també que va aconseguir fins i tot guanyar mundials. Quines van ser les seves fites esportives més importants?
Els dos mundials de cross, els dos campionats del món, que tenen molt de valor en aquella època, en els anys 70, quan l'atletisme femení, no ho hem dit, no? Però recordem que el franquisme va prohibir la pràctica competitiva de l'atletisme fins a l'any 1960-61, que és just quan ella comença. No? Per tant, no hi havia una tradició propera de dones atletes, no? I ella va poder guanyar doncs, dos campionats del món, un a Düsseldorf l'any 1976, que ja hem citat abans, i un altre l'any següent, el 1977, a Chipstown, a Gales. No? Uh-huh. Aquestes són les dues grans fites. Després recordem doncs, que va ser 52 o 53 vegades internacional amb la selecció espanyola d'atletisme, que va guanyar 15 campionats d'Espanya d'atletisme de pista, més un 12-13 de cross, que, a més, una altra fita, diríem, una molt important també, que va ser la primera dona atleta espanyola a participar en uns Jocs Olímpics, els de Montreal, de 1976.
No només atleta espanyola, sinó que deixem preguntar-te també quin valor tenia guanyar un campionat del món per una noia formada a Sabadell, aleshores.
Bé, tenia ho hem insinuat abans, no? Tenia un valor i una importància i una rellevància molt, molt destacades, no? Per les mancances, econòmiques, per les mancances materials, per les mancances, fins i tot et diria, en l'entrenament i en les possibilitats i les tècniques modernes d'entrenament d'aquella època, que en altres llocs d'Europa o Estats Units, etc., ja estaven molt avançades i aquí no tant, no? Per tant, que competir amb atletes russes, per per exemple, s'ha dit moltes vegades, no? Ella va guanyar atletes russes a l'any 1976 en aquest campionat del món, que eren potser les més destacades com a persones competitives en el món de l'atletisme femení, doncs tenia un mèrit realment molt, molt important, que tenen molt a veure amb aquestes qualitats que hem dit abans de les seves del seu propi talent innat i de la seva capacitat competitiva, no?
Parlàvem de les fites esportives, però crec que Carme Valero, sobretot, va tenir també fites socials. Què ha portat Carme Valero a la lluita per la igualtat entre homes i dones en aquest país?
Jo destacaria molt aquest apartat. Evidentment, des del punt de vista esportiu, no cal afegir gaires coses més després de tot el que ja hem dit de les seves medalles i de les seves fites esportives, no? Però jo destacaria molt aquest valor social, aquest valor de la seva lluita per la igualtat entre els homes i les dones, que té molt a veure, doncs, amb els seus valors, diguem-ne, el seu talent innat i la seva força i la seva capacitat, que deixava entreveure que les dones podien fer el mateix que els homes, per una banda. D'altra banda, diria que també té un valor, doncs, important el seu exemple, és a dir, les dones esportistes poden guanyar, les dones esportistes han de participar, per tant, és el valor de l'exemple, no? Moltes noies d'aquella època, dels 70s i dels 80s, tenien com a referència Carme Valero i van fer atletisme i van fer esport gràcies a Carme Valero. I finalment, doncs, jo també destacaria el valor del seu testimoni, és a dir, en totes les entrevistes que va fer a partir dels anys 80 fins al present, pràcticament, doncs sempre destacava i explicava aquesta discriminació, explicava els problemes que va tenir en els anys 70 i en els anys 80, és a dir, que va ser un testimoni de la lluita de les dones per la igualtat, i aquests fets són els que crec que li afegeixen un valor socioesportiu, doncs, molt important com a exemple per tota la societat.
Se'n guarden, segur que se'n guarden d'entrevistes amb Carme Valero. Sí. Jo us recomano que en veieu una, només una, per saber de qui estem parlant, d'aquesta dona lluitadora i de com ella relatava la seva pròpia vida i els seus grans èxits. Parlant de valors, clar, no hem de deixar de parlar, i ens ho deies tota l'estona, Xavier, que estàvem parlant de la dècada de 60, 70, sí, mig camí entre tot plegat, eh? Quin valor tenia el que va fer Carme Valero en plena transició democràtica, és a dir, tot just després, cap a l'any 76?
Jo crec que té un valor molt important, perquè en plena transició democràtica i encara durant la dècada dels anys 80, malgrat que oficialment i des del punt de vista jurídic, des del punt de vista legal, ja s'havia avançat molt constitucionalment també, etc., en les possibilitats i la igualtat jurídica entre els homes i les dones, les mentalitats de les dècades anteriors, la cultura, diguem-ne, de gènere del franquisme i de les dècades més fosques de la dictadura encara van perdurar durant molts anys, i en part, com hem vist recentment i veiem moltes vegades, encara perduren en alguns col·lectius, no? Però el fet de que una dona en aquest context en què majoritàriament les mentalitats encara pertanyien al passat pogués fer tot això, pogués demostrar a través del seu exemple quin havia de ser doncs el posicionament de les dones en la seva lluita per la igualtat respecte dels drets socials, dels drets polítics, dels drets a la pràctica esportiva, al lleure, a la presència pública, etc., per part de les dones, doncs té un valor de testimoni molt i molt rellevant.
No sé si en tot aquest sentit, Xavier, ara fer una pregunta d'aquelles que em dirà segurament. Podríem estar tot un programa parlant d'això i segurament tindrà raó. Ara parlàvem de Carme Valero. Podríem parlar de les noies actuals del Barça femení, però també podríem parlar del primer equip del Barça femení, de com parlen algunes de les jugadores que en van formar part, o l'altre dia ens parlaves del primer equip de futbol femení que no va ser el Barça a Catalunya. L'esport català, en tot aquest sentit, si ha estat capdavanter, em sembla a mi que no és casual. El que no sé és per què.
No és casual... podríem estar tot un programa parlant d'aquest tema.
Això sí que m'ha explicat, amb la pregunta, però...
Sí, intentem fer molt sintètic i molt ràpid. Diem que la tradició esportiva a Catalunya, en general, no només femenina, sinó en general, és molt llarga i en el context de l'estat espanyol és la més antiga, podríem dir conjuntament una mica amb el País Basc. Però aquí, per la ubicació, per les connexions amb Europa, Doncs, i per la industrialització, pel tipus d'industrialització, etc., ha estat sempre molt important des de finals del segle XIX, i en aquest sentit també els clubs, la gran quantitat de la xarxa associativa tan extensa d'esport a Catalunya va fer ja des d'abans de la Guerra Civil, per exemple, l'aparició del Club Femení d'Esports, que en vam parlar un dia aquí l'any 1928, que la participació femenina en les seccions esportives d'aquesta gran quantitat de clubs esportius fos més elevada. El ser més elevada, el ser un enclavament, un territori més obert a Europa per el propi flux de persones, per la industrialització, per el comerç, per totes aquestes circumstàncies socioeconòmiques, etc., ha fet que sigui més, que hi hagi més possibilitats de que destaquin dones, perquè hi ha més quantitat de dones que han fet esport des dels anys 20 i des dels anys 30 a Catalunya, que no pas a la resta de l'Estat espanyol. Tot això, i també no cal oblidar, evidentment, doncs, que l'empenta, l'impuls de la xarxa associativa esportiva catalana, dels clubs esportius de Catalunya, que han ajudat i que han permès, amb totes les circumstàncies adverses que hi ha hagut moltes vegades en la història d'aquest país, que moltes dones poguessin fer esport i, per tant, destaquessin més en aquest context de la sociabilitat esportiva des del punt de vista de gènere entre homes i dones.
Per tant, la pràctica més antiga esportiva a tot l'Estat, també en la vessant femenina i també en la vessant popular?
I també en la vessant popular, efectivament. També les classes populars han participat de l'esport a Catalunya tradicionalment, sobretot a partir dels anys 30, del període de la Generalitat Republicana, de la Segona República, d'una manera bastant massiva, sobretot en els centres urbans, no? També això ha ajudat a que moltes dones de les classes populars poguessin participar en la pràctica de l'esport en aquest país, sobretot això en les ciutats, més que no pas en les zones rurals, antigament i ara ja de manera extensa a tot el territori, per sort, no? Tot això ha fet, doncs, que destaquessin més des del punt de vista esportiu, només cal veure els palmarès, la quantitat de clubs, la quantitat de títols, etc., en el context de l'Estat espanyol, i que ens assemblessin una mica més al context esportiu europeu des d'aquest punt de vista, quan en el conjunt de l'Estat espanyol, doncs, hi ha hagut durant molts anys un retard important respecte a la capacitat i la competitivitat esportiva d'altres països de l'entorn europeu.
Per últim, Xavier, com saps, sempre que parlem de història el que intentem és parlar també, si més no, una mica de memòria, sobretot quan parlem de la transició democràtica, no? Sí. De memòria històrica. En tot aquest sentit, fa falta reivindicar aquesta memòria de l'esport femení? Perquè jo diria que encara no hi és.
Sí, jo crec que fa molta falta reivindicar-lo, recordar-lo. És a dir, hi ha com una... Diríem que, en general, en la història de les dones i en la història en femení, diríem, doncs sí que durant molts anys el que s'ha intentat és recuperar, restaurar, és a dir, història restaurativa, moltes vegades parla amb aquest terme, no?, de restaurar el que ha estat invisible durant dècades i dècades, que és les possibilitats, les capacitats i les fites i les tasques i les accions i activitats que han fet les dones en general en la història d'aquest país, també des del punt de vista esportiu. Ara ja estem potser en una fase en general una mica més enllà, no tant d'una visió restaurativa, sinó d'una visió també més interpretativa, analítica, de conèixer els perquès, de com succeïen aquestes coses. En la història de l'esport encara hem de restaurar molt, diríem. Encara hem de fer visible el que ha estat invisible durant molts anys. Això serveix per moltes coses, pel coneixement històric, evidentment, però també per tenir aquests referents, per tenir-los clars en el present i poder parlar a les joves generacions, a les generacions més noves, de tot aquest passat i de que aquesta és una tasca i una feina que cal continuar, tal com van començar a fer les pioneres fa 10, 15, 30, 40 o 50 anys.
Doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Xavier Pujades, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.